Demà, 2 d'abril, es commemora el Dia Mundial de l'Autisme, una jornada que ha de servir per consciència sobre aquest trastorn i per alliberar estigmes. Avui, al Fils de Ciutat, volem fixar-nos i per conèixer més sobre la necessitat d'un diagnòstic precoç i també d'una intervenció ràpida. En volem parlar tot plegat amb la Montse Font, terapeuta ocupacional coordinadora del Petit Avant. Què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Gràcies per haver vingut i també ens acompanya la mare d'una criatura, no?, que es troba en aquesta situació, que és la Sheila Trujillo. Sheila, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
Comencem per tu, Montse. Explica'm una mica què és exactament el trastorn de l'espectre autista, el TEA. Què és exactament?
Doncs mira, en primer lloc, per explicar què és el TEA, voldria enfatitzar que en cap cas es tracta d'una malaltia, d'acord? I per tant no la podem curar, sinó que es tracta d'un trastorn que comporta una condició humana diversa o neurodivergent. I què vol dir neurodivergent? Doncs vol dir que durant la infància el cervell de les persones amb TEA es desenvolupa d'una forma diferent o alternativa a la que coneixem en la població típica o la població general. D'acord.
I això en què es tradueix?
Doncs mira, això es tradueix en que tenim unes característiques nuclears que conformen, no, la diagnosi de l'autisme, que comporten una sèrie de dificultats en unes àrees del desenvolupament principals. Per una banda, a l'àrea cognitiva tenim dificultats amb la flexibilitat cognitiva i, per tant, ens trobem a persones que mostren comportaments de rigidesa o comportaments de repetició. També tenim dificultats dins de l'àrea comunicativa i, en aquest sentit, tenim molta diversitat. Tenim persones que es comuniquen amb llenguatge verbal i persones amb TEA que necessiten suports a la comunicació per poder expressar les seves necessitats. Una altra de les àrees principals que defineixen el diagnòstic és l'àrea comunicativa i tota la part relacional, que potser aquesta és la que habitualment més coneixem, no? Dificultats en la interacció social, en les habilitats socials, en comprendre les emocions dels altres. I en aquest sentit també m'agradaria destacar, perquè penso que a vegades ho tenim mal entès, no es tracta que no tinguin interès en relacionar-se amb altres persones, sinó que moltes vegades no saben com fer-ho perquè hi ha una manca de comprensió de les normatives socials que habitualment, no, utilitzem la resta de la població. I finalment, a l'última revisió diagnòstica es va incloure les dificultats de l'àrea sensorial com a criteri diagnòstic també, i això vol dir que tenen dificultats per processar estímuls tant de l'entorn com del propi cos i per interpretar-los.
Per tant, hem d'entendre que una persona que estigui, que tingui TEA, ha de tenir totes aquestes coses, una d'aquestes coses, hi ha diferents graus.
Molt bé, doncs mira, en quant a aquesta pregunta, per fer el diagnòstic sí que habitualment hem de tenir components de totes aquestes àrees o hi han d'haver dificultats en aquestes no, àrees que he explicat del desenvolupament. I m'havies preguntat?
Però els graus,
els
ja,
graus,
si es pot
exacte,
tenir
perdona.
Un grau més alt o un
sí,
grau més...
Sí, efectivament, doncs tenim 3 graus dins de l'espectre autista que engloben diferents dificultats. El TEA de grau 1 seria el grau en el que menys dificultats trobem o menys intensives són, i el TEA grau 2 i grau 3 tenen més dificultats en aquest sentit, sobretot en les àrees comunicatives, la flexibilitat comunicativa i l'àrea cognitiva.
Mm-hmm. Sheila, volies dir alguna cosa?
Sí, aportar sobretot que en quant a graus és molt important la necessitat de suport. És sobretot el que es diferencia més a l'hora de veure graus en l'autisme.
És a dir, que si la criatura necessita... Bueno, estic parlant de criatures, però clar, això és una condició
tot,
de per vida, no?
Exacte.
Que ja m'ha pres al principi amb el que ens deies. Per tant, la persona, per fer-ho més correcte, necessita suport o no
exacte.
Al llarg de la seva vida, no?
Exacte.
Seria una mica per enforcar-ho així, també. I a partir d'aquí ens deies, no es cura, però entenc que es pot... no sé si la paraula es tractar, o que es pot acompanyar, potser millor, no? Per millorar algunes d'aquestes facetes, això es pot fer?
Exactament. Hi ha diferents professionals de l'àrea de la salut que acompanyen els infants, els adolescents, i en cas de ser necessari els adults i les seves famílies, perquè totes aquestes dificultats que es tradueixen en el dia a dia, doncs, no, en estar en entorns en el que si hi ha molt soroll, doncs no sé ben bé com processar tota aquesta informació i em desregulo. Front als canvis de rutina, Si hi ha alguna situació inesperada que passa en el dia a dia de la persona amb TEA, no sap com reaccionar. Evidentment, doncs, totes les dificultats per expressar-se o els interessos restringits o els centres d'interès que solen ser doncs, a l'univers, els cotxes, els trens, els animals... Doncs, des de la vessant terapèutica tenim diferents recursos per acompanyar doncs, l'habituació a diferents estímuls perquè les persones amb TEA puguin interpretar millor les pròpies sensacions del cos, adaptar-se millor a tot el que està passant a l'entorn en quant a estimulació sensorial, estratègies d'anticipació, en quant a la comunicació tenim sistemes augmentatius, alternatius de la comunicació que es poden utilitzar en pictogrames, en format de paper o en format digital, amb comunicadors, depèn del grau no?, i de la intensitat de suport en aquesta àrea, doncs més o menys intensiu, i acompanyem a que puguin expressar d'alguna manera allò que els passa, perquè no, que no tingui la capacitat de saber com dir-ho no vol dir que no tingui res a dir, no? I evidentment doncs, ens trobem a l'àrea terapèutica a famílies que tenen molta necessitat de suport, que busquen respostes i que busquen conèixer el per què al seu fill els hi passa en el seu dia a dia algunes situacions i tenir recursos per poder acompanyar aquestes situacions i fer front a elles.
Sheila, com arribes o com arribeu vosaltres al diagnòstic? Quin és el vostre cas?
Bueno, com ha explicat la Montse, estic amb tot d'acord i sobretot per mi, per exemple, en el meu cas, el diagnòstic va ser un descans perquè, vull dir, resumir-ho amb una abraçada a totes les famílies que es trobin amb casos així, perquè tu trobes que no saps, no? Vull dir, quan veus que al teu fill li passa alguna cosa que no és el que per tu era el normal, és, sobretot crec que el que es necessita és treball per fer el que... per canviar, no?, la teva manera de el que no era normal. Aleshores, el suport que rebem pel servei públic, haig de dir que ens agradaria una miqueta més d'ajuda, i en aquest cas tenim els serveis privats que t'ho posen una miqueta més fàcil.
Explica'ns una mica el teu cas exactament, com arribeu al diagnòstic, què és el que detecteu i a partir d'aquí què consulteu, quan es comencen a desenvolupar els símptomes, quants anys té el teu fill, bueno, explica'm una mica situa'ns.
El meu fill era molt petit, amb un any i mig, bueno, quan neix ja se li veu com més nerviós, no? El resum seria més nerviós. Aleshores va ser època Covid, que va ser molt dur, molt dur, i clar, necessites una resposta, perquè el meu fill no dorm, perquè el meu fill no deixa de plorar, i bueno, és una lluita amb servei públic en quant a CDIA per poder visitar-te, perquè falten recursos, molt. I aleshores és això, quan et visita la psiquiatra tu ja vas com, necessito que em diguis què passa, i jo ja anava molt preparada al diagnòstic i ja està, i en 2 minuts em va dir el que era, pràcticament.
Perquè quina sintomatologia tenia el teu fill?
S'obsessionava molt amb les coses, es quedava mitja hora davant de la rentadora mirant com girava la rentadora, el llenguatge no va aparèixer fins als 4 anys. Ni aigua, ni no sabia demanar, sobretot és típic, no? No et mirava, tu veies que no et mirava, no t'explicava les coses com un altre nen neurotípic, no?
I ara, des del diagnòstic, en quina situació us trobeu?
Bueno, ara...
Entenc que deu rondar els 7 anys, no?, pel que m'estàs dient.
7 anys, exacte. 7 anys farà aquest any. Haig de dir que molt agraïda en quant al diagnòstic precoç, com has començat a dir, perquè, clar, hem pogut treballar molt ràpid, hem pogut treballar des de que era molt petit, hem canviat les nostres maneres d'afrontar el dia a dia perquè per ell sigui més fàcil, que crec que és la feina que com a família tenim. Vull dir, no seria, per mi, per exemple, no seria adaptar el nen a la societat, sinó intentar ajudar una miqueta a aquests nens que els hi costa més el que per un altre és normal.
Adaptar-nos nosaltres al que ells necessiten, no? Uh-huh. Em deies el diagnòstic precoç al voltant d'un any i mig, ves
sí.
Quan ho veu saber?
Sí.
És habitual que sigui tan precoç un diagnòstic?
La veritat és que, per sort, cada vegada coneixem més quins són els signes que es vinculen amb el trastorn d'espectre autista. Hi ha cada vegada més estudis perquè a nivell de prevalença hi ha diferents estudis amb diferents dades, però si utilitzem a l'OMS actualment Les dades són un de cada 100 nens. Això vol dir que és un trastorn amb una prevalença important i, per tant, l'estem estudiant molt a nivell tant clínic com científic. Hi ha moltes publicacions i, per tant, doncs sí, efectivament, cada vegada tenim més recursos per poder fer aquest diagnòstic precoç. S'han desenvolupat escales específiques diagnòstiques que ja es poden utilitzar amb edats d'atenció precoç i, per tant, per sort, podem intervenir abans i en períodes del desenvolupament més crítics i sensibles que fan que abans els nens i les famílies tinguin recursos per poder desenvolupar el seu dia a dia amb més facilitat.
Un de cada 100 nens, estem parlant d'una prevalença molt important. Hi ha una... que és una de les coses que volia parlar amb vosaltres també, avui, no? Perquè hi ha una certa sensació de... És que ara tothom té de tot, no? Ara surt tot, ara es sobrediagnostica.
Jo dic que ojalà s'hagués fet abans aquesta feina. Ens haguéssim estalviat molts casos que no s'han pogut treballar i ara són adults que no són funcionals o no són... Comença per aquí.
No, clar, al final les bases, quan les poses ben posades, les cases pugen dretes, no? Al final, si pots abordar-ho des de molt petits, això valdria per molts àmbits de la vida en què els nens ara ens els mirem més dels que ens els miràvem abans, no? Però hi ha un creixement? És a dir, estem davant d'un creixement o estem senzillament davant d'un infradiagnòstic que ara es diagnostica?
Doncs aquesta és la gran pregunta que a nivell de publicació científica estem, en general, els professionals de la salut intentant respondre, especialment aquells que es dediquen a la investigació. I el que sabem ara, segur, és que efectivament, com deies, tenim més eines diagnòstiques, tenim un molt millor coneixement de la neurologia, de com es desenvolupa el cervell durant la infància, i això ha fet que, evidentment, puguem diagnosticar més quan aquest desenvolupament del cervell va per un altre camí, allò que dèiem de la neurodivergència o del desenvolupament alternatiu o divers del cervell. I, per tant, podem diagnosticar-ho més perquè coneixem més, i aquesta és una explicació. També va haver-hi un canvi en el diagnòstic sobre l'autisme fa uns anys. De fet, es parlava d'autisme, ara parlem de trastorn d'espectre autista, i per tant, diferents grups diagnòstics van passar a formar tot aquest mateix grup. De fet, ara no parlem d'Asperger tampoc, perquè va acabar incloent-se dins del TEA, i per tant, no, doncs, quan més grups diagnòstics anteriors hem pogut sumar, doncs més casos tenim, evidentment. Però també és veritat que no sabem, a dia d'avui, a ciència exacta, si això respon únicament a aquest increment de casos del que parlem. Perquè jo t'he donat dades de l'OMS, però, per exemple, als Estats Units hi ha hagut una publicació del 2023 que parla de que el 2,3% d'infants dels Estats Units entre 8 i 10 anys té TEA. Aleshores... no ho acabem de saber. Sabem, doncs, que algunes situacions de la nostra vida o de la nostra qualitat de vida, l'alimentació, el fet de tenir descendència cada vegada en edats més grans, doncs poden ser factors que influeixen en aquest increment. I aquí està el debat actualment, en respondre a aquesta pregunta tan interessant que has fet.
És complicat, eh? Sheila, per acabar, et volia preguntar, ara, passats aquests prop de 5 anys, no?, llargs, com ho veieu, com enfoqueu el futur?
Bueno, el futur, com per tothom, és incert, no? Vull dir, és algo que no pots valorar, però bueno, el meu fill, per exemple, és un nen que treballa molt, que es treballa molt, i que tothom ho faci i que tot pugui sortir bé. Que tothom ho treballi. No, un trastorn tampoc et dona la solució o el problema. Al final és una feina comú de tothom.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a totes dues, haver-nos ajudat a entendre, a situar i sobretot a trencar mites, que és una de les coses que volíem fer també avui des de Ràdio Sabadell. Una abraçada molt gran, que vagi molt
gràcies.
Bé.
Gràcies.